foc del riu Unyà es poden trobar espècies gigantines, no? I ja m'estic llevant els dits.
Vés a la porra, cacarot! Si vosaltres, desgraciats, doneu-vos per afortunats que el supercarrer més gran de tot l'univers hagi acceptat venir al vostre ximple programa de ràdio. Ningú no és perfecte, diu? Ho sereu vosaltres, jo sí que sóc perfecte. Te toca!
Adéu, amics! A reveure!
Stephen King és l'escriptor de novel·les de terror més important del nostre temps. A través d'un llenguatge literari molt visual, fruit de criar-se amb referents cinematogràfics i televisius, ha fet que moltes de les seves obres hagin estat font d'inspiració audiovisual. Per aquest i molts altres motius, les terceres jornades de ciència-ficció i terror que organitzem des del Ningú no és perfecte i Oci Ficció les dedicarem aquest any a Stephen King. Aquesta setmana hem fet públics els actes que preparem de fa mesos des de la web ocificció.com/Stephen-King, que celebraran entre el 29 de novembre i l'1 de desembre. Serà el dissabte, el dia en el qual farem ràdio en directe en un programa dedicat a les adaptacions cinematogràfiques i televisives de King. En tot cas, encara queden dies i ja hi haurà temps per parlar-ne. Avui toca Queen, Bohemian Rhapsody i un munt de pel·lícules pendents que teníem per fer la crítica. Ens acompanyen l'Aran Bonmatí, la nostra productora, la Marta Sanz. Què tal, com esteu?
Més o menys, una mica lesionats, però bé.
Ah, sí, tu estàs lesionat.
Sí, he tingut un accident amb la girocleta, però a part d'això, bé.
No sona glamurós.
Les màquines aquestes són assassines. Jo no vull dir res més. No,
primer accident de bicicleta en 5 anys. Està bé, està bé, estic content.
Ah, sí.
Això és perquè no s'ha trencat res. Si s'hagués trencat alguna cosa...
No estaria content.
No ho estaria.
Estaria demandant l'Ajuntament ja o alguna cosa així.
Molt bé, doncs avui és el que tindrem en el programa d'avui, que d'altra cosa recordar-vos la nostra pàgina web, ningunesperfecte.cat, que allà també trobareu un enllaç a les jornades de Stephen King amb tots els actes que tenim preparats i projeccions de dues pel·lícules. Atenció, podreu venir a veure El Resplendor i podreu veure també Cuenta conmigo.
Hi ha un club de lectura del Resplendor.
Sí,
que
sí, correcte.
A la web de la biblioteca, Carles Rahola, que queden poques places, vull dir que si algú encara s'hi vol animar...
Sí, sí. Hi ha club de lectura, hi ha escape room, hi haurà bar del Resplendor, bé, hi haurà moltes coses, vull dir... Sí, 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 hi haurà, no sé si hi haurà nenes, però jo crec que també hi haurà dos nenes vestides de manera... terrorífica.
I banys de sang, volem banys de sang.
D'això i més ho tindrem aquests dies, ja ho sabeu, presentant i dirigint jo mateix l'Ignasi Arbat, després ens acompanyarà també en Jacint Casademont, el que farem un repàs al que va ser el Saló del Manga d'aquest any, i recordar-vos que a les xarxes socials ens podeu trobar a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter amb @ningunoes. I els nostres canals habituals de podcast, tant a iTunes com a iVoox, ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte, i també des de la nostra pàgina web, ja ho hem dit, ningunoesperfecte.cat, trobareu totes aquestes coses recollides en un sol espai. I ara sí, anem ja directes al cinema d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Hace 3 meses estaba cortando el césped de mi jardín. Hasta que un buen día apareció el cartero con una carta del ejército. Y ahora estoy aquí. Sin tener ni idea de dónde acabaré. ¿Qué habrá pasado aquí?
Algunas preguntas no tienen buenas respuestas. Boys, averigua qué hay dentro de esas instalaciones.
¿Qué cojones es eso?
Això és Overlord, pel·lícula que ha dirigit Julius Avery, produïda per J.J. Abrams, s'ha estrenat amb molt èxit per tots els festivals de gènere, inclòs el de Sitges. D'entrada, us confirmem que no es tracta d'una pel·lícula Cloverfield, tal com s'havia rumorejat. res a veure. Overlord és una bogeria amb elements de Salvar el Soldado Ryan i Zombies Nazi. A través d'un inici molt potent, veiem un grup de soldats que s'anticipen un dia al desembarcament de Normandia, ja que perquè aquest tingui èxit han de destruir una torre de comunicacions que els nazis tenen instal·lada damunt d'una església. Tot i que no té el component humorístic de Zombies Nazis, a Overlord hi trobareu nazis molt dolents i un mad doctor capaç de totes les atrocitats possibles. La pel·lícula té alguns instants de bogeria i és un blockbuster la mar d'entretingut amb dosis de gore difícils de veure en produccions de Hollywood. Val a dir que les batalles aèries i de camp són espectaculars. Tot i tenir cos de blockbuster, Overlord no amaga una ànima de sèrie B capaç de barrejar els millors elements del cinema bèl·lic amb el terror i fantàstic. Si la podeu veure en una sala que tingui un bon so, feu-ho. El so és brutal i un element essencial per gaudir en condicions del que et proposa la pel·lícula. Entre els protagonistes trobem a Jovan Adepo, Wyatt Russell i Mathilde Olivier.
Me dicen que eres la única capaz de hacer el trabajo. Necesito que hagas lo imposible.
¿Qué estoy buscando?
La suma de mis pecados.
¿Lisbeth?
Me han tendido una trampa.
¿Quiénes son?
Eso quiero saber.
I això és Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte, segona adaptació de la sèrie de novel·les Millennium. La primera de les novel·les va ser adaptada per David Fincher el 2011 amb Daniel Craig i Rooney Mara. La pel·lícula adapta el quart llibre de la saga que ja no ha estat escrit pel desaparegut Stieg Larsson, creador de la saga, sinó per David Lajenkrans. L'equip de producció i el repartiment és completament nou respecte a la pel·lícula estrenada farà 7 anys. S'incorpora a la direcció Fede Álvarez, director de No Respires, mentre que Claire Foy, que l'hem vist recentment a First Man, és la hacker Lisbeth Salander, i Sverre Gudetson, el director de la revista Millennium, és Michael Blomqvist. En aquesta ocasió, Lisbeth Salander haurà d'obtenir un programa informàtic del govern que permet controlar armes de destrucció massiva abans que caigui en mans d'una organització misteriosa. Sony Pictures ha volgut reimaginar la franquícia i convertir la protagonista en una mena de James Bond femenina, allunyant-la dels conceptes desenvolupats per David Fincher. Anem per la resta d'estrenes. Comencem per Lázaro Feliz, pel·lícula d'autor italiana sobre un jove camperol que viu en una casa de pagès en un poblat aïllat de la resta del món i a les ordres d'una marquesa. Un estiu es fa amic del fill de la marquesa. Entre ells sorgeix una preciosa amistat que farà viatjar a Lázaro a través del temps i el portarà a conèixer el món modern. Seguim amb Unthinkable, una producció sueca ambientada en un futur apocalíptic proper. Enmig del caos, Àlex es veu obligat a tornar a la seva localitat natal per fer les paus amb el seu pare després de la mort de la seva mare. També intentarà reunir-se amb la seva xicota de joventut, a la vegada que intenta sobreviure. Fahrenheit 11/9 és el nou documental de Michael Moore que retrata les eleccions presidencials dels Estats Units de l'any 2016 que varen donar la victòria a Donald Trump. Moore aporta una visió polèmica i còmica que intenta explicar com el país ha arribat en aquest punt i analitza les possibles sortides. Jo no sé si hi ha massa sortida després dels resultats de les eleccions d'aquesta setmana. tot cas, aquí hi haurà la versió Michael Moore.
Hi ha motius per l'optimisme, hi ha motius per l'optimisme. I pel pessimisme, si vols, també.
Sí, hi ha motius per les dues coses, això et dono la raó. Continuem amb Dogman, pel·lícula italiana dirigida per Matteo Garrone, el de Gomorra, que ens narra un dels assassinats més cruels de la història d'Itàlia. El propietari d'una perruqueria canina va torturar durant més de 7 hores a un exboxejador, tancant-lo en una gàbia per gossos i practicant-li tot tipus d'amputacions. Sí, sí, això és...
Això és molt bèstia, no?
Sí, doncs això és el que veuràs durant les, no sé, hora i mitja o dues hores de pel·lícula.
Mare de Déu.
Dogman. Miguel Ángel Vivas, director de Secuestrado, es torna amb Tu hijo, en què José Coronado interpreta un pare que, com un Charles Bronson dels 70, s'agafa la justícia pel seu compte i busca venjar-se dels que han apallissat el seu fill a la sortida d'una discoteca i l'han deixat en estat vegetatiu. Tanquem amb anime. Primer, Detectiu Conan, Zero The Enforcer, 22a pel·lícula sobre el personatge creat per Hoshio Aoyama, que ha estat protagonista també de més de 95 volums recopilatoris i més de 900 episodis de la seva sèrie de televisió. La pel·lícula està dirigida als coneixedors del personatge i ens narra la investigació per part del detectiu Conan d'una explosió que ha tingut lloc en el dia de la inauguració d'un gran complex turístic a Tòquio. Les pistes el conduiran a un vell enemic. Finalment, Machia, una història d'amor immortal. És un anime sobre la relació entre una noia anomenada Machia que té el do de no envellir i un nadó humà del qual ha decidit fer-se encàrrec. La pel·lícula la van veure a Sitges i parteix un problema de molts animes que tenen molts finals i busca desesperadament fer-nos plorar. En tot cas, un anime correcte però lluny d'altres similars. I això és el que tenim aquesta setmana al cinema. I ara anem a comentar doncs coses que hem vist, i Marta, preparada, perquè ens parlaràs de Bohemian Rhapsody. En fi, una de les coses per les quals Miquel Iceta pot ser persona non grata en aquest programa és que ara, cada vegada que escolto aquesta cançó em ve la seva cara, no sé, hi ha coses que són pertorbadores a la vida i hi ha coses que no haurien d'haver passat, cançons que s'utilitzen en anuncis que no hauria de passar, que llavors acabes associant la cançó a un anunci, no sé, a mi m'ha passat això amb Miquel Iceta. En fi, dit això, Marta, va, anem a parlar de Bohemian Rhapsody, de la pel·lícula, i parlem una mica de no sé, de què ens has preparat sobre Bohemian Rhapsody.
Doncs he estat mirant, perquè us haig de confessar que sabia molt poc, i me n'he adonat, ara en soc conscient, de Freddie Mercury. En sabia molt poc, perquè jo m'havia quedat amb les seves cançons, havia gaudit i gaudeixo de les cançons de Queen, però d'ell, a banda que era homosexual i que havia mort a causa de la sida, no sabia res més. Llavors, el fet que sigui d'origen persa m'ha emocionat, és a dir, aquest look exòtic.
I a més, bisexual, no era homosexual.
No, era bisexual, exacte. Que no. Bé, això, no sabia que tenia una relació duradora, no? Primer d'amor, després d'amistat, amb la Mary Stein, i després va tenir tots els homes que va tenir, que són els que fossin, eh? No sabem exactament. I d'altra banda, fins al final va mantenir les seves dents, cosa que és agradable de saber, perquè avui dia els artistes i les artistes les emblanquinen, passen per cirurgies i es posen una dentadura fantàstica.
És que qualsevol s'arrisca que li canviï la veu, no?
Exacte.
Imagina't.
Bé, és el que diu ell a la pel·lícula, no? Doncs que el fet de tenir 4 incisius li dona una capacitat vocal que...
I això m'ho crec, clar, com més obertura, clar, més capacitat. Mm-hmm. El que no sabíem, per exemple, que ho he llegit avui, és que al llarg de la seva carrera va deixar de fer tants aguts i va passar notes més greus perquè li van sortir uns nòduls a les cordes vocals. Ell no va rebre lliçons de cant. Clar, a la pel·lícula, per exemple, m'afluixeix molt això. D'on ve el seu bagatge musical?
És que tu
no s'esmenta res.
No, ja comença, diguéssim, com coneix el grup.
Que no és ben bé així, hem trobat una pàgina que desmenteix
moltes
coses, no? Perquè, clar, les pel·lícules ja ho sabem, tot s'ensabona o tot, no sé, se li posa un aroma més atractiu perquè t'entri millor. Però justament en Queen, que ja sabem coses, que les seves lletres diuen moltes coses, moltes històries, ostres, aprofundeix una mica més en la seva persona i no, ja, no cal que siguis morbós o morbosa en la seva bisexualitat, en la seva gust sexual o en el que sigui, sinó, o en el gust també o l'addicció a drogues, sinó d'on ve el seu bagatge. Perquè, clar, Freddie Mercury, que ja ho sabeu que és un nom inventat, Freddie ja signava com a Frederick en l'escola, a l'internat, on els seus pares el van enviar amb 8 anys a 50 milles de Bombay. Era un internat britànic, quan la Índia doncs, era una colònia. Llavors, suposo que el seu pare era diplomàtic. Això no surt en cap moment. El seu pare era diplomàtic. Era nascut a Zanzíbar, de la religió zoroastres. Això sí que surt, no sé. Surt, suposo, com a deferència, perquè ell tota la vida que va seguir i va respectar aquesta religió. N'estava orgullós de l'origen de la seva família, tant dels antics perses que van haver d'emigrar, no?, i cap a Zanzíbar, en aquest cas. Després van a la Índia, va estar ell a càrrec dels seus tiets, que els havia de tenir més a prop, i amb 16 anys va sortir d'allà. I llavors en allà, clar, Farruk, potser en una escola britànica d'alt nivell no queda massa bé, i li deien Freddie. I aquí ve el Freddie. I el Mercury ve d'una cançó, que això ho tinc per aquí apuntat. I, a més, ja ho buscaré després. Perquè, clar, a la pel·lícula no es diu. Està allà tocant-se l'aniversari feliç, no?, al piano.
I de cop i volta diu,
em diré Mercury. I dius, per què? Bé, és igual. Piano, dius, sap tocar el piano? Perquè quan coneix en Brian May, en Roger Taylor... toques el baix? Diu, no, però ell es fa el xulo perquè té una veu imponent, no? I el que sí que toca és el piano i ningú sap d'on toca el piano.
Que tampoc va anar així com va conèixer els del grup.
No, ho saps tu, com els va conèixer?
A través de la universitat, no? Això sí que és cert que estaven
sí,
tots...
Sí, és menys glamurós, però sí que havien coincidit en algun concert, perquè Freddie Mercury tocava en un grup que es deia Ibex.
Ibex 35? Ibex,
no, sense el 35, Ibex. I llavors sí que va conèixer, els altres eren els Smile,
sí,
que van passar en altres noms, també. I sí que coincideix que el baix va marxar, no?
I el cantant, no? El vocalista, de fet.
El vocalista va marxar i en algun concert van coincidir i va ser ell el que va anar al darrere d'ells, en Freddie Mercury. Vull dir que no va ser... Clar, tot sembla molt ràpid, no? Vaig a un concert, el segueixo, surto... Bé.
No és de les pitjors traïcions que comet la pel·lícula.
Però el que sí que és veritat és que un és dentista i l'altre astrofísic. Això també és bo.
És
al·lucinant.
Bo.
Sí, sí.
És al·lucinant.
El d'en Brian May és brutal.
Astrofísic.
Això podria sortir a Big
Bang
Theory.
I en Freddie Mercury feia disseny. Això també ho esmenten en algun moment.
En Brian May té algun paper important publicat a nivell d'astrofísica, eh? Vull dir, algun article d'aquests en pes.
I això, el que... Bueno, m'he fixat també en els actors. Jo crec que el càsting està ben triat.
Sí, sí, sí.
En
càsting...
això no podem tenir pega.
No,
he vist un titular que m'ha agradat molt del Vanity Fair que deia Bohemian Rhapsody will not rock you. Està molt bé.
Sí.
No? Agafant la cançó de We Will Rock You.
Al final, no? Si hem de parlar de la pròpia pel·lícula.
És que els comentaris en general són tan meh, tan...
Perquè jo crec que la gent Queen se l'estima molt. I tu t'esperes una cosa amb un nivell molt alt. Aleshores, vas a veure un biòpic sobre Freddie Mercury, que de fet no és complet, no? Perquè acaba l'any 85, t'intenten colar abans de l'any 85 coses que van passar després, però bé, en realitat acaben el concert de Wembley, i per tant te queden encara doncs, la part final de la vida de Freddie Mercury per explicar. Per tant, no és un biòpic complet en aquest aspecte, l'acaba justament en aquell punt. Però és que el problema de la pel·lícula és que tot és molt convencional, segueix l'esqueleta arquetípica de com fer un biopic sobre un cantant de música, és a dir, passa per totes les fases que ha de passar, independentment doncs, que si haguéssim estat certes com si no. Hi ha un moment, per exemple, que hi ha la dissolució del grup, això no va arribar a passar mai, o sigui, hi ha un moment que el grup es dissol perquè Freddie Mercury vol tenir una carrera per solitari. Ell va fer algun disc en solitari, però va continuar traient disc amb el grup. Hi ha coses d'aquestes que, per accentuar el dramatisme, doncs falseja la realitat de la història, no? Però, a banda d'això, és que el guió és molt convencional, la posada en escena, la direcció de Bryan Singer és molt convencional i a la pel·lícula li falta força. Sí que té el Rami Malek, que és l'actor principal, que ho fa molt bé. La veritat és que està extraordinari perquè ja no només és un treball d'actuació, sinó de mimetització de Freddie Mercury, no? I perquè t'oblidis de l'actor i vegis el personatge. La veritat és que és bastant destacable. Però a la pel·lícula li falta una força, que precisament aquesta força sí que es mostra en els 20 minuts finals, no? Que és la reproducció fil per randa dels 20 minuts del concert de Wembley, que allà és brutal. És en aquell moment jo crec que la gent al cine no tenia ganes d'estar asseguda a la butaca, sinó que s'hagués posat dreta i hagués començat a ballar com un mes del concert. I aquesta força, precisament, és la que li manca a la resta de la pel·lícula. Però és que, clar, la música de Queen és tan bona que encara que te la colin amb un producte sa, doncs és que no pots evitar de passar-t'ho bé, no? Encara que sigui regular el que estiguis veient.
Sí, el que passa és que jo no vaig poder evitar ballar a la butaca.
Bé, tu i molta gent, sembla.
Sí, no ho sé. Jo mirava la fila de davant i no es movia ningú. Jo pensava... És més, hi va haver un home que va obrir el mòbil i pensava, però com és possible? No és tan avorrida, no? Estava mirant el WhatsApp. No sé, una mica de dignitat, per favor. És veritat que el que deia l'Aram, que treure's aquests quatre incisius li feia por. Li feia por. I les dents... aquesta dentadura sortida li va procurar una mica d'inseguretat durant la seva vida, però jo crec que quan pujava a l'escenari tenia tota la seguretat del món. Oh, i jo crec que aquestes paraules que diu en Malek, no, l'actor, quan està amb la Mary, no, que està dient-li com pots pujar allà dalt, no? Perquè es ficava el públic a la butxaca, era una persona que tenia molta química amb el públic, doncs jo quan estic a dalt sé que res pot sortir malament, no? Tinc aquesta seguretat en mi mateix i no desafinaré, perquè això és un de les pors que pot tenir un cantant o una cantant. I, és brutal. Us volia dir sobre el piano, que és que ell va rebre classes de piano, quan era petit.
Sí, no?
En l'escola d'internada, l'escola d'internat, allà ja va formar part de la coral, ja el director de la coral d'aquesta escola de Sant Peters es va fixar amb ell i li van fer classes de piano.
Home, ja es nota, perquè...
Sí. Home, sap tocar el piano de cap per avall sí, amb els que... braços creuats. I, de fet, el que no tenia era base musical, base de composició. Això no ho tenia, però, en canvi, per oïda... sabia composar. I amb el piano, això sí que és cert, que el veus composant amb el piano, provant, això sí que ho feia, de composar amb el piano i anar provant. O sigui que, no sé, què us sembla tot això? Mm-hmm. Bé, no? Interessant.
Sí, sí, bé, molt interessant.
Que si va conèixer la seva xicota, que després va ser la dona, en el moment que es va unir a la banda, no ben bé, això tampoc, però bé, són llicències, no? Ja havia sortit alguns dies amb ella, i després no va ser fins que no va ser el cantant de Queen, que sí que va ser ell qui va proposar el nom, això és cert.
Sí, de fet, ell mateix, com que tu parlaves de que era dissenyador també,
clar,
el que és el disseny del grup, el va fer ell, el dibuix, això també es veu a la pel·lícula, no? Com composa, com fa el logo de Queen, que tampoc t'expliquen per què, perquè ho fa seguint el signe del zodíac dels membres de la banda, perquè si us fixeu, apareixen dos lleons en el logo de Queen, no? Perquè dos dels membres de la banda són del signe lleó. I bé, hi ha un símbol del zodíac dels quatre membres de la banda. I no s'ha quedat aquest logo ja de Queen que tots coneixem, no?
I en John Deacon no va ser el primer baixista que van agafar. N'hi van haver quatre.
Sí, però no, la pel·lícula durava el que durava, eh?
S'ha d'anar pel tema, no? S'ha d'anar pel tema.
Que passa sí que hi ha un moment que és molt fort cap al final de la pel·lícula que... ell desvella els membres de la banda que té sida just abans del concert. Clar, tot això és que ell no va descobrir que tenia el sida fins a l'any 87. O sigui, en el concert de Wembley ell encara no sabia que estava malalt, o si és que estava malalt. I per altra banda, es veu que mai va explicar als membres de la banda que tenia sida. Aleshores... clar, tot aquí és molt peliculero, la manera d'explicar-ho, al igual doncs tota la mena de perdó, no? Com que transmet a la banda després d'haver-la cagat en moltes coses. No sé, trobo que a vegades intenta exceptuar massa el dramatisme peliculero i allunyar-se bastant dels fets reals, no? I a vegades en pel·lícules com aquestes trobo que, ostres, la realitat és prou interessant com perquè l'hagis de canviar.
Jo l'he sentit ara, avui estan mirant vídeos d'ell, d'entrevistes que encara hi ha a la xarxa. Alguna molt morbosa, perquè va ser l'última que va concedir poc abans de morir. Va ser el mateix novembre. Ell va morir un 24 i aquest setembre hagués fet 72 anys... que ja estava demacrat, molt prim, la cara, en fi. I té un anglès perfecte. I té una veu molt més greu quan parla que no pas quan canta. I és que té una veu molt bonica. Que és una... Bueno, no sé. M'ha agradat molt sentir-lo. I us volia dir... Ah, això sí, de Mercury, que ens hem quedat... Doncs, segons escriu la Viquipèdia, que no sabem si serà mai cert, no? Perquè, com és cooperativa, es va canviar per, segons les seves paraules, diu, per la cançó My Fair King, que el vers Mother Mercury, look what they've done to me, que cantava sobre la seva pròpia mare. I, bé, és per això que a ell li sonava bé Freddie Mercury. Ja li sonava bé i es va quedar aquí. Que, per cert, aquesta relació propera amb la seva mare hi és, a la vida real hi era, i amb la seva germana Kashmira, també. Que a la pel·lícula jo crec que això queda bastant explícit.
Al igual que també l'amistat amb la seva primera esposa, que també va ser tota la vida,
sí.
I que va ser la seva última parella, que coneixem aquí, que en realitat aquí doncs és un cambrer, quan en realitat es veu que era un perruquer i tampoc es van conèixer de la manera que es van conèixer a la pel·lícula.
Carai.
I que tot és que tot això tampoc va passar de la mateixa manera que...
I també...
Però sí que era una persona normal, diguéssim.
A més, en Freddie Mercury va anar canviant, no només perquè era una persona que deia que li agradava explorar la música, no li agradava quedar-se en un gènere i prou. Les seves composicions, com Bohemian Rhapsody, exploren altres gèneres, l'òpera, perquè de fet ell, les seves influències musicals és la música hindú, l'òpera, la música clàssica i el rock and roll. Així que per això s'atreveix i juga amb aquests gèneres i els pot posar en una mateixa cançó. I bé, no sé, també he llegit altres coses sobre el rodatge, Ignasi, és a dir, ja sabem que el director...
Bueno, no cal que expliquem el rotllo de Ryan Singer perquè ja també el vam explicar l'altre dia.
Sí, quina és la raó per la qual creus que...
Moltes, o sigui, depèn de la font que consultis, hi ha diferents motius perquè Ryan Singer va saltar. Ara, o agafes una mica de tot, o no te creus res, o te creus una de les versions, però clar, ja és...
Ens quedarem amb que l'actor protagonista està encantat d'haver pogut portar a la pantalla el personatge de Freddie Mercury.
Sí, perquè segurament li valdrà una nominació a l'Òscar.
Bé, ell diu que passa de tot això.
Sí, sí.
Fins que te'l donen.
Exacte. Quan t'anominen i te'l donen, llavors ja no passes.
Com sou?
Sí.
No sé, em sembla de bon cor aquest noi.
Per cert, això, la pel·lícula, recordem que és accessible per tots els públics, malgrat que hem parlat de tots aquests temes, sí, de drogues i tal, la pel·li... i surten els temes, perquè clar, també ens havien dit no, és que la pel·li està molt blanquejada, no parlen de... No, sí que parlen, surt temes de sida, surt temes d'homosexualitat, surt temes de drogues, però no veiem, diguéssim, l'acte en si, sinó les conseqüències de lo que ha passat. És a dir, veiem el dia després, per entendre'ns, de totes aquestes coses. Mai veiem doncs ell drogant-se o ell, però sí que el veus ell fet pols, el veus destrossat, o... Vaja, tens una versió una mica per tots els públics, però els temes de ser-hi són, eh? Per tant, això que s'ha dit de que no hi eren, de que no es parlava, no és cert. Sí que estan.
Sí, el que passa que... És igual, sí, està bé. Ja surten i també surt, per cert, m'agrada molt recollir, és aquesta paradoxa, no? Les crítiques al disc Bohemian Rhapsody.
Això són certes, no?
Sí, sí, sí.
Quan van sortir per primera vegada la cançó, que tothom es cagava que era molt dolenta.
Home, tremendo.
És una mica... No sé.
Quin bon ull de la crítica.
Però això
incomprensible, sí que passa. I quan va sortir per primera vegada Stairway to Heaven dels Led Zeppelin, les ràdios no les volien posar perquè era massa llarga.
Clar,
i segurament sí. Bohemian Rhapsody devia passar-los una mica el mateix.
Sí, perquè aquí fan 6 minuts.
Aquí era la tira.
Hi ha un petit gag sobre la broma aquesta de les ràdios només pots posar cançons de 6 minuts. Ai, de 3 minuts.
De 3 minuts com a molt.
I aquesta durava 6.
Sí, sí. Doncs ara deu ser de minut i mig.
Sí, bueno, sí, ja te les retallen directament, és que no les posen senceres.
El que sí que m'agradaria explicar-vos sobre l'actor és que en aquest temps de preparació de la pel·lícula doncs, ha pogut conèixer en Brian May i en Roger Taylor i ha fet, segons ell, han fet amistat. Ell ha anat a Londres, van assistir, hi ha una foto molt bonica de tots tres junts posant en la premiere i ha pogut està també a casa de la Kashmira, de la germana de Freddie Mercury i amb el fill d'ella i han parlat llargament sobre coses que ell no ha volgut explicar, però sí que ha dit que va ser una conversa molt emotiva, que li va agradar molt, ella es va obrir i que s'ho guardarà i que és com un record que té per tota la vida i que... Per ella és un premi, no cal guanyar l'Oscar perquè ha pogut fer amistat amb en Brian May, en Roger Taylor i la Kashmira. O sigui, jo també, home, per mi estaria bé.
Jo em penso també que envio l'Oscar per conèixer Brian May, ha de ser un friqui de collons.
Jo també, és més divertit això que no pas tenir un Oscar a casa.
És més, es veu que en Malek, en Rami Malek, l'actor protagonista, va rebre una trucada de Brian May que estava en un autobús d'aquests a dos pisos de Londres, que era el número 9, no? Hi havia un pòster de la pel·lícula. I, clar, en aquell moment es veu que va recordar tots els viatges que va fer amb en Freddie Mercury quan no tenien cotxe i havien d'agafar per venir dels afores de Londres cap a l'estudi, doncs agafar aquell autobús i vinga, cada dia i picar pedra i quan encara Queen no es menjava un rosco perquè
sí, sí.
El primer àlbum no...
Els va costar també perquè eren molt diferents a la
resta. Diferents, el primer àlbum no va ser un èxit, va costar i clar, li va trucar a en Malik i li va dir no saps la il·lusió veure el pòster de Bohemian Rhapsody en un autobús a dos pisos com el que agafàvem amb en Freddy i jo perquè no teníem un cotxe i veure que el cercle s'ha tancat, no? I reconèixer que me n'adono de com hem anat, Queen ha anat molt més enllà de ser un grup de música, sinó un referent, no?, de la cultura pop i rock.
Mare de Déu.
Bueno, suposo que ja s'ha reconegut abans, però li va dir per telèfon. Hem de posar bona fe, bona voluntat i molta imaginació en aquesta trucada. Però bé, i a qui no s'ha volgut pronunciar ni vincular-se en aquest projecte ha estat la Mary Austin, la dona...
De Freddie Mercury.
Amiga de tota la vida.
Molt bé. Doncs,
això és perquè segurament no ha cobrat un duro.
No, això és que...
Ni de drets, ni de res. I és com,
passat pàgina de tot aquest assumpte i poder ja...
Diu que no dona entrevistes, ella no, no, no. Diu que li va donar un okay al guió.
Molt bé.
Bueno, ja la banda també li va donar l'okay. I ja veus que la meitat de les coses no...
A mi és veritat
no
que
són certes.
Vaig llegir a la revista de cinema que una de les pitjors coses eren les que s'han evidenciat en la pel·lícula són les discussions a la banda.
Però fixa't, també es diu que gràcies a aquestes discussions podien crear peces tan bones, no?
Perquè no, no, no per les...
Es deien les veritats...
No, no,
i...
és pel blanqueig de les discussions, ja. Perquè jo crec que devien ser...
Paraulotes a sac, o sigui, evidentment.
Brutals. O sigui, sí que es veu en Freddie Mercury arribar drogat, arribar penjat, arribar borratxo, arribar tard... Que això és el que li han dit en Bryan Singer, que és que arriba molt tard.
Sí, clar, això també li han dit. Però bueno, ell deia que tenia els pares malalts, per tant, escolta.
Pobre.
Bé, en fi, que ho deixem aquí. La gent, doncs, que tot i les seves cosetes, que la vagi a veure, perquè és una pel·lícula que hem de dir que ha estat un èxit en taquilla, eh? Ha estat un èxit important a taquilla.
És que encara que la pel·lícula no emocioni, és el que hem dit al principi.
Jo crec que sí que emociona per la música.
Exacte, la pel·lícula no és un gran biòpic, però és que clar, és la música de Queen. I crec que al meu entendre que per les noves generacions s'hauria d'haver indagat molt més en la música, en els gèneres, d'alguna manera, no sé com, i també en el canvi que va fer Queen d'estètica, perquè va fer un canvi d'estètica.
Sí.
I això no surt, no... Clar, nosaltres perquè potser ja ho sabem, però no hi dona gens importància. I en aquella època, doncs, jo crec que sí. L'únic que tenen una discussió de si fer disco o no.
Sí.
I ell diu, és el que s'està fent. Per què no? Provem-ho. No? I
de fet, ell en solitari sí que va fer coses de disco. Més música disco que no pas...
A mi, potser els melòmans jo crec que han quedat molt decebuts, perquè no entra. Anem a això.
Bueno, no ho sé... Jo, bueno, algunes coses de disco sí que feien, també.
Però, bé, poquetes, perquè tampoc era l'estil que ells volien explotar com a grup. Sí que Freddie Mercury, en els discs que va fent solitari, sí que hi ha alguna cosa de més de disco.
De fet, em penso que Another One Bites the Dust és una de les seves cançons més exitoses. No sé si és de les que estan més orgullosos.
És que aquesta és
no
la...
Crec,
surt
però...
la gènesi d'aquesta cançó i se'n posa la pell de gallina.
Surt
perquè...
la gènesi d'aquesta i de vàries.
I com expliquen la gènesi d'aquesta cançó?
Home, ja vas veure la pel·lícula?
Sí.
Ah, val.
Sí.
Però tu
home,
quan comences
tot...
a sentir aquell baix amb aquells tocs, que perdoneu-me, que sapigueu de música, no es diu així. És, bueno, se'n posa la pell de gallina.
Sí, sí. No, no, i allò que dius, bé, no sé si és cert o no que es van inventar així, però en tot cas mola. Saps? Si no és cert, està ben trobat en aquest cas. En fi, anem a comentar doncs, a la nostra tertúlia de cinema altres pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Aquesta la passarem una mica més ràpid, però l'enganxem perquè parla també de música. A més, en la recomanaves fa uns dies, ara, amb Nazi d'una estrella. En aquest cas, podem confirmar que tenies raó, no sempre...
No sempre coincidim.
Així, no? Però en aquest cas sí, coincidim completament.
Sempre tinc raó, però no sempre coincidim.
Que has sofrat.
Molt bé, aquesta, si vols ens la guardem per algun...
No, perquè tard o d'hora fotré la pota, segur.
Sí, sí. Bé, doncs en aquest cas jo com a remake crec que està molt bé, potser de les quatre versions que hi ha, crec que sobradament és la millor, està molt ben actualitzat perquè a més reinventa, i sobretot la direcció de Bradley Cooper m'ha encantat. Lady Gaga evidentment també, a més a mi ja Lady Gaga també m'agrada tant com a actriu com a cantant, però crec que aquí fa un pas més endavant, no? I fa una cosa que és molt difícil d'aconseguir en pel·lícules d'aquestes d'estrelles musicals, que és estar convincent quan no és una estrella i quan té una vida familiar i els amics i els seus punts febles de quan està sola, i per altra banda quan puja a l'escenari doncs és una megastar, no? I ella és capaç de transmetre emocions i veracitat en les dues facetes. Jo crec que aquesta és la clau perquè la pel·lícula també funcioni.
El detall del nas, per exemple, em sembla boníssim, això d'enriure-se'n del seu propi nas.
Sí, però això és una cosa que ella hi ha la vida real, ja li han dit, i a vegades dius, bueno, ho repeteix diverses vegades el tema del nas, que dius, bueno, vale, ja, no? Ja...
Avui va de defectes, no? Nassos, dents...
Sí, però de fet, fixa't, els grans cantants tenen
han de tenir un carisma, és alguna característica particular, no?
Sí, si no física, vocal, alguna cosa, doncs que
els distingeixi.
Sí.
En tot cas, la pel·lícula és molt millor quan hi ha Lady Gaga en pantalla que quan es basa en la història de Bradley Cooper.
Sí. Jo també, quan vaig sortir vaig pensar en el comentari que havies fet i estic d'acord totalment. Dic, surt potser massa, a més bruteja bastant en Bradley Cooper.
Sí.
És una cosa que em posa una mica nerviosa, perquè ell cabells llafiscosos i tal. I sembla que es vol lluir ell amb la seva veu quan ella té...
No.
Una veuassa.
El que passa que la història ja és així, és el remake. En aquest cas, la primera pel·lícula eren d'actors, un actor a la baixa. Llavors va haver-hi un remake als anys 70 també amb Barbara Streisand i Kris Kristofferson.
Exacte.
Que era també la mateixa història, però amb música, perquè evidentment tots dos eren cantants. I en aquest cas Bradley Cooper no és cantant, però no es guanya la vida com a cantant, tot i que canta bé.
Sí que ho és, no? Sí. Penso que no té una banda.
Bueno, doncs... Tots els actors tenen una banda, no?
Johnny Depp té una banda.
Jared Leto també té una banda.
I Woody Allen.
Exacte. Cert?
Sí. Bé, doncs això que dèiem, no? Que... Però clar, no és una megastar de la música, Bradley Cooper. Com si, per exemple, ho eren Barbara Streisand i Kris Kristofferson,
cert,
que van fer el remake.
Stephen King també tenia una banda. Uh-huh. No sé si encara toca, però també toca.
Imagina't.
És superamericà,
amb escriptors,
no?
I escriptors.
Sí.
És una banda d'escriptors i escriptores.
Oh, com mola, no?
Que es reuneixen per desafogar-se, toquen i s'ho passen la mar de bé.
No hi havia també uns actors de Star Trek que tenien una banda?
Sí. Hi ha una banda, ara no recordo el nom, però si vols ja t'ho buscaré. Com
Trek i Rock.
No. De fet, hi ha actors que també
Beam
tenen...
Beam me up.
No és així. Ara ho buscaré, ara és que no
és
recordo el nom.
És quan el llum, no?, és transportat.
I jo els he vist actuar, a més.
Què dius ara?
Els he vist en directe.
A Sitges?
Sí. No, són coses que...
Va pagar per veure.
Coses aquestes que vaig a vegades tot sol. Bé, en fi...
Deixem-ho aquí.
Sí, deixem-ho aquí. Seria, doncs, aquesta pel·lícula. Molt recomanable, no?
Molt recomanable.
Es fa llarga, per això. Aquesta, no ho sé. Vull dir que...
Però es fa llarga només per culpa de Bradley Cooper, que surt massa.
Sí.
Si ho retallessin 20 minutets en ell, tot seria molt millor.
I aquesta agonia, no? Perquè dius, ja ho veus a venir, a més ja saps com acabarà, perquè la pel·lícula és un remake i tal, així, però... Bé, en fi, anem amb una altra proposta molt, molt interessant. Jo crec que és una de les grans pel·lícules de l'any, Infiltrado en el Cacaclan o Blacksman, que el títol original trobo que mola molt més que no pas la traducció que li han posat aquí. Que és la nova pel·lícula de Spike Lee, que ha sorprès, no?, aquesta setmana, perquè ha fet unes declaracions a favor de l'autodeterminació de Catalunya, que veient la pel·lícula ningú s'hauria d'estranyar de res, perquè és una pel·lícula que parla de les llibertats personals, no?, els drets humans i les injustícies al món, per tant, doncs, és bastant lògic que faci aquests comentaris, que té bastant de mèrit perquè els va fer Madrid. Vull dir que... molt bé, Spike Lee, sí senyor. Dit això, la pel·lícula. Bé, jo crec que per mi la millor pel·lícula de Spike Lee...
Home, ets una mica bèstia.
No, per mi la millor. Amb diferència, a més.
Ara em faràs buscar tota la seva videografia.
Malcolm X potser és la més destacable que té a banda d'aquesta, i per mi aquesta és molt millor que Malcolm X. Perquè a més és capaç, doncs, de parlar d'un tema que està molt d'actualitat, no només als Estats Units, sinó a la resta del món, no? Que és l'auge de partits polítics o de persones d'extrema dreta que actuen en certa impunitat en molts llocs, i és un tema que la pujada de l'extrema dreta a molts països, Trump, per exemple, governant a Estats Units, o veiem, doncs, el que està passant a Brasil i el que està passant a Espanya i el que està passant a molts llocs, no? que està pujant l'extrema dreta en partits com Vox o Ciudadanos, coses d'aquestes, ens ha de preocupar bastant. Aleshores, ho explica amb un to així de mitja comèdia, no? Que et va dient les veritats, però et fa riure, t'ho posa en situacions molt còmiques.
La pel·lícula és molt més lleugera del que ens podíem imaginar, saps? O sigui, podria ser un autèntic thriller de tensió.
Sí, però ell amb la broma te les va colant.
Sí, exacte, però li dona un to que no te l'acabes de prendre seriosament. Que et sembla com una anècdota. O sigui, s'assembla més a Arma Letal que a Harry el Sucio, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, és un extrem una mica, la comparació. Saps? Però
sí, per comparar-ho amb dos extrems de pel·lícules policíaques, però, té clar, aquest tot divertit.
Jo crec que és aquest punt també de venjança del propi Spike Lee, perquè els supremacistes, que són perillosos, i ja se'ls veu perillosos, no?, a la pel·lícula, però te'ls pinta com a superestúpids, com a molt estúpids, gent
molt.
Extremadament imbècil.
Retromonger total.
Que ho són, per altra banda, no?
Vull dir, ja, però vull dir,
però no deixen de ser perillosos.
Sí, però de capacitats mentals molt limitadetes, eh?
Sí.
Que, ostres, és que els hi prens el pèl molt fàcilment.
Clar, però després d'aquest to, també al final de la pel·lícula t'inserta aquestes imatges de fets reals que van succeir, doncs, fa un parell d'anys, i se't posa la pell
passat.
De gallina, sí.
L'any passat.
I se't cau el somriure...
A Charlottesville.
Sí,
exacte.
El somriure se t'enfonsa en aquell moment. És
no,
a dir...
és que et quedes estacat a la butaca.
No,
o sigui,
és...
et quedes fins i tot culpable d'haver pogut riure en algun moment de la pel·lícula.
Sí. Jo crec que està completament
ell
intencionat.
Ell diu, tu estàs fent això, d'acord, jo t'ho puc ensenyar de forma amable, un policia negre, en una ciutat, el primer de la seva promoció... Un paio amb un sentit de l'humor peculiar, un paio amb una integritat física molt sencera, amb una autoestima molt ben posada, que a més té uns col·legues amb qui es duu molt bé, no? Perquè fa molt bona química amb els seus col·legues
del departament.
Sí. I clar, llavors arribes als últims minuts i dius, vale.
Ara te la deixo anar.
Ara ja sabem de què anava tot, no? A on volies arribar. I és fantàstic.
Mm-hmm.
Perquè no és moral, tampoc.
No.
És el que és.
Sí.
Aquí us ho ensenyo, Charlottesville, estiu del 2017.
Sí, jo t'he explicat una història de fa 40 anys que et penses, doncs, que
exacte.
Això ja no passa i estem igual o pitjor.
Així estem, sí. És, un...
és el que t'ha ve a dir al final la pel·lícula de Spike Lee. Per tant, a mi ja trec...
El gran mac, quan t'ensenya els discursos, perquè te l'ensenya encara, aquest home fa discursos
sí. A
la plebe,
I aquest home recolza a Donald Trump sense cap mena de mania, i Donald Trump encara ha sigut incapaç de dir jo no vull el recolzament d'aquest tio.
No, és
perquè...
increïble.
Tota aquesta gent vota a Donald Trump.
Sens dubte.
És que no aniran contra el seu electorat. En tot cas, ja si parlem més de valors de la pel·lícula, jo crec, per exemple, els dos protagonistes, John David Washington, per cert, fill de Denzel Washington.
Ah, sí? Però m'ha encantat,
ah, sí?
Sí. és un nano que no té molta experiència com a actor, però, hosti, té una soltura.
Un dia hauríem de parlar dels fills de les estrelles.
Hosti, és que...
Oh, i tant.
Fills i filles, no?
Sembla que portin...
Què ens sembla la seva qualitat interpretativa?
Però és que sembla que porti mil anys fent d'actor.
Perquè
ara
estic pensant en el fill d'en Tom Hanks.
Sí, quin
és? M'agrada més el fill d'en
Denzel
Washington.
No? Home, és diferent, no? Del tipus de paper també que pot fer un
sí,
i l'altre.
Sí, potser sí.
O abans que dèiem el fill de Clint Eastwood, també.
Sí.
Que ja està sortint fent coses.
No, que t'està despuntant. En tot cas, trobo que està molt espontani, està natural, està divertit i està molt bé, no?, aquesta figura d'aquest negre, però que tampoc ell se sent negre, perquè se sent molt integrat
dintre
de... No,
se sent una persona, diguéssim.
Exacte,
ja
és
està.
A dir, no, la gent el mira com el poli negre i ell es veu com un poli, i ja està, que a més defensa els drets dels afroamericans perquè creuen aquests valors, no?
Però ell no es veu a si mateix com si hagués de defensar aquests... drets socials. O sigui, de fet, tothom li diu hauries de sentir la teva negror. I el tio passa bastant del tema.
Sí.
Saps? És allò, bueno, sí, vale, soc negre, però primer soc persona, soc poli, saps? O sigui, soc negre
de
més a més. Ell
volia ser poli.
Sí.
El mateix passa una mica amb el personatge d'Adam Driver, no? També, que la pel·lícula també està superdivertit.
M'encanta.
Que interpreta a un jueu que tampoc no és un jueu practicant, que la religió jueva i la cultura jueva, doncs, ell és poli també i té una vida normal com qualsevol altra.
No crec
altra.
Que això sigui no buscat.
Clar, perquè l'estereotip del cinema del jueu, que sempre veiem, doncs és...
Religiós,
Miss
creient.
Mason, no? Per entendre'ns, o sigui, és aquesta cosa d'anar a l'església...
Que diguéssim que la teva vida gira entorn de la teva creença religiosa.
Exacte. I aquí veiem un jueu que no.
No, és un paio americà. És, no? Jo he viscut aquí, jo he nascut aquí, aquest és el meu país i aquesta és la meva gent i s'ha acabat. No.
Insisto el que dèiem al principi, l'última noche és molt millor.
Jo crec que no.
Jolines.
Jo crec que no.
No, no les recordo.
És aquella de les 24 hores d'un tio abans d'entrar a la presó per tràfic de drogues. Aquesta pel·li és brutal.
És que jo aquesta l'he trobat molt bona. Per mi és pràcticament una obra mestra, eh? Aquesta Infiltrados en el Caca Clan. I això, doncs, que estem farts al cinema de veure catòlics no practicants, però jueus no practicants, és que no en veiem, no? Mm-hmm. Doncs està
a
molt
més,
bé
clar,
que també ens ho
mostri. Han hagut de buscar un actor amb un nas prominent, no?
Clar,
buscant
que
el cliché.
Que es noti que és jueu.
Suposo que fa 40 anys hauries agafat a Woody Allen per fer exactament aquest paper. Perquè
sí, però a Woody Allen li hagués donat un altre to.
Sí, exacte.
Mm. A més, com a policia de narcòtics, no? No...
Home, el col·lega de l'Adam Driver seria un bon
sí,
Woody Allen.
Sí, tens raó.
Mira.
Podria però ser. El col·lega què fa? Ell no fa l'acció, no? No surt a...
No queda massa clar què fa.
Fa escoltes,
sí, exacte,
no?
És el conductor fa... i el que s'encarrega de fer les escoltes.
Les escoltes. Sí, sí, que jo pateixo molt, amb el micro, penso com el catxeix
sí,
i
estic,
no...
Sí, estàs allà patint també.
Perquè però... el micro, és clar, és dels anys 70, diguéssim, eh? És una cosa una mica
buixuda. No estan com ara, que en qualsevol cosa te'l pots amagar. Bé, la pel·li per mi va creixent tota l'estona, no? I l'última hora crec que és boníssima.
I els colors, tot plegat,
sí, és...
els colors.
Mm. Té...
Tu saps que allò no és l'època actual, és, no sé, tota una mena de cromia especial. No
té
sé.
Aquesta paleta una mica hippie, no? De colors exagerats
sí,
i tot molt brillant,
és
molt
artista,
disco.
No?
Poder.
És,
sí,
com, és un artista, és artista en el sentit ampli, és... Una passada. I m'agrada molt allò de... A un negre se'l detecta per el seu...
Per la seva veu,
per
no?
Per el seu accent.
És un dels problemes de veure aquesta pel·lícula doblada perd
sí,
gràcia,
sí,
perquè hi ha tot un joc amb el dels accents i amb el de la manera de parlar que en castellà es perd.
A veure si la podem mirar en versió original i estarà bé.
Jo l'he vist en versió original. En tot cas, aquí, al moment aquest de la conversa que estaves dient...
A mi m'agrada la conversa darrere, l'última, que estan tots allà quan ja ell no s'ha fet tota l'operació.
Sí, però
i no... estan tots pixant-se de riure, ell està parlant amb el gran mag,
sí,
que
sí.
Encara... O sigui, i estan tots però pixant-se de riure. I quan rep el carnet
sí, sí.
De membre del Ku Klux Klan...
Sí, sí, és que és... I... És brutal.
M'encanta quan a la pel·lícula introdueixen imatges reals del cas, com el carnet o com la Polaroid que es van tirar. Aquests inserts que fan, jo crec que és la foto original que van fer servir i el carnet original. I em fa molta gràcia de dir... No t'oblidis en cap moment que el que t'estem explicant, que sembli una broma, va passar de veritat.
Bé, la podem definir com una comèdia negra, la pel·lícula?
Home.
No,
però, a veure,
no.
No en aquest sentit, sinó en l'altre.
No,
és
home,
a dir,
no,
perquè...
a veure.
Jo la podríem definir com una comèdia afroamericana.
En lloc de comèdia negra, comèdia sí. Afroamericana.
Exacte. Comèdia...
Bueno, t'ho puc acceptar.
Jueu...
Però,
home,
molt
però no jueu... Sí, però bueno, sobre
en tot
el racisme.
En recomanable, sí, sí. Molt recomanable. Sí, i sí. No marxeu abans del final dels títols de crèdit, per dir-ho així, perquè
no,
les
clar.
Últimes escenes són importants. Mm.
Bé, algunes pel·lícules més. Christopher Robin, per exemple, la de Winnie the Pooh. Bé,
ostres,
no? Feia dies que s'havia estrenat però no l'havien comentat encara.
Bé, és una pel·lícula molt, molt recomanable per tota la família. Sabeu aquelles pel·lícules que busquem per passar una estona a tota la família? Doncs aquesta, encara que us sembli que en Winnie the Pooh es pugui quedar molt lluny o... en un planeta d'extra radi, diguéssim, no, perquè té uns diàlegs sanguini de por, diu unes coses, és que t'enamores, perquè és com una criatura, no té filtres.
S'assembla a Paddington, a mi m'ha recordat molt el Paddington de les pel·lícules.
Però Paddington és més trapasser, no?
Winnie the Pooh és per això una Winnie mica patuset també, com un
sí.
Paddington intenta agafar la mel
però és
i...
més petit, llavors no fa tanta bueno, déu-n'hi-do, fa alguna destrossa però el que diu clar, com que no entén els segons sentits no, els dobles sentits
clar.
Fa molta gràcia
sí, sí, això és veritat, està divertida. La fotografia també és una mica envellida, no? Per allò, per transportar-nos a una època anterior,
sí.
Que parlàvem de fotografies, i el Leo McGregor, que fa Christopher Robin, doncs la veritat és que està molt bé, no?
Sí.
És una pel·lícula d'aquestes que parla de recuperar la infantesa, aquelles coses que ens feien especial a la infantesa i que podem oblidar d'adult.
No te'n recordes d'ell com a Trainspotting, de
no.
Veritat?
No, no, no.
És un actor que sap, mira, no el situes en un cliché.
El director és el Mark Foster, que en aquest cas fa una direcció bastant clàssica, per entendre'ns, i realment és una pel·lícula sobre això, la innocència, allò que perdem...
I m'ha agradat veure la... que no recordo el nom de l'actriu.
Hayley Atwell.
Sí, Hayley Atwell.
Actriu de Marvel.
Sí.
Agent Carter.
Agent Carter, que encara torno a reclamar, per favor. Esteu amb Iron Fist i Luke Cage i...
Espera, ara que Disney fa tindre el seu propi canal, a lo millor potser la recuperem. Això, el que deia, doncs, recuperar els valors de la innocència, de la infantesa, d'allò que oblidem quan ens fem gran, doncs la pel·lícula intenta reivindicar tot això, i una mica també de que els valors del que realment és important a la vida, no? Perquè tenim un Ewan McGregor que s'ha fet gran i que té dona, té una nena i que està absorbit per la feina, no fa gaire cas a la família, i bé, ens trobem en aquest plantejament inicial, no? De venir Winnie the Pooh per posar les coses al seu lloc.
Saps què reclama? Que de grans també podem jugar.
Exacte, sí, sí.
I que això ho oblidem.
Home, hi ha un punt que William McGregor comença a jugar com un nen.
Exacte. Uh-huh. I jugar porta a imaginar. A imaginar sí. Porta a crear. I crear porta a veure noves possibilitats. Uh-huh. És que a la nena li fa llegir unes coses horrendes.
Sí. Els papers de feina. Perquè, clar, pot estar la nena i al mateix temps treballar alhora, no? I és com...
No sé, com
quina
que vol... Que...
Sí, totalment,
molt. Molt victorià, tot plegat, això.
Bé, una altra de les pel·lícules que podem comentar, per exemple, és Pesadillas 2, Noche de Halloween, que és aquesta sèrie de pel·lícules basades en les novel·les de R.L. Stine, Panic, que sortia el Jack Black a la primera. En aquest cas, aquí el Jack Black fa un petit cameo cap al final, eh? no gaire res. En aquest cas, ens transporta a la nit de Halloween. És una pel·lícula de terror infantil que no farà por ni als grans ni als petits. És a dir, no, en aquest cas és totalment innocua la pel·lícula. És una pel·lícula d'entreteniment, de consum ràpid, però això sí, eficaç pels dies de Halloween. No? És aquelles pel·lis que si veus amb l'edat que toca, doncs realment et queda un bon record. No? Agafa tots aquests conceptes de nino terrorífic que hem vist en pel·lícules com, per exemple, Annabelle, Poltergeist, Silencio des del mal, o fins i tot Màgic, aquella de l'Anthony Hopkins, no? Ninos amb ventriloc, sempre és una cosa que fa molta por des de José Luis Moreno i totes aquestes coses, doncs, sempre ens ha fet por. I en aquest cas, doncs, ho recull, no? El millor de tot de la pel·lícula, sobretot, és els decorats, l'ambientació de Halloween, els monstres que hi surten, que ataquen a la població, són uns monstres que estan bastant ben fets, manté aquest toc, aquest punt Amblin, de les pel·lícules Amblin, tot i que recentment hem tingut una semblant, però és que és molt superior, que és La caça de reloj en la paret, que en aquest cas doncs, estem parlant d'un altre nivell, eh? No situaríem aquesta Pesadillas 2 en el mateix nivell que l'altre. Sí que s'han llegit algunes crítiques negatives, però vaja, no li feu cas perquè el públic que va dirigit, sobretot, és públic mainada, i jo crec que és ideal per ells i jo crec que els nens, a més, donen una aprovació molt positiva. No donem aprovació positiva a dues pel·lícules de terror més que anem a comentar ara ràpidament. Una és Històries de fantasmes, que és una pel·lícula britànica fallida amb un desaprofitat Martin Freeman que, de fet, només surt a la part final. És una pel·lícula d'aquestes que vol ser episòdica, tres històries de terror, però no vol ser-ho al mateix temps perquè les encadena. I la veritat és que la trama no està lligada bé, està lligada de mala manera, no aconsegueix fer por, que en teoria jo crec que el que busca. L'atmosfera resulta bastant forçada, tampoc acaba d'interessar-nos i la veritat és una pel·lícula que avorreix a tones, i a mi he de confessar que em va costar bastant acabar-la. Aquesta no us la recomano. I tampoc us puc recomanar Slenderman, que és una pel·lícula d'aquestes de manual de com fer una pel·lícula de terror per a dummies, doncs vindria a ser això. Teniu tics, i a més dels dolents, de les males pel·lícules de terror, els efectes especials són de l'Hacendado, molt poques idees, cops d'efecte, efectes digitals a punta pala, és a dir, quan tu buses de l'efecte digital per fer terror, normal és que te la fotis. Intenta agafar coses de Ringu i dels remakes americans, sobretot de Ring. Intenta fer el mateix, però pitjor i bastant previsible. I la mitologia nova que pretén crear tampoc enganxa. I vaja, que per pel·lícules i conceptes de terror de semblants hi ha pel·lícules molt millor. A banda que els actors, les quatre noies protagonistes, són nefastes i la pel·lícula està plena de clixés. No fa por, no espanta, i Slenderman és una pel·lícula d'aquella de badall absolut. Anem a comentar altres coses que tenim ja en Jacint, que ens està esperant, i avui amb ell repassarem el Saló del Manga.
No m'has donat temps de cagar-me una mica en la Societat Literària del Pastel de Pio de Chocolate.
Ai, és veritat, m'havia oblidat.
Ai, de Pio de Patata. I,
digues.
És que és bastant rotllo. És una comèdia...
No, així no calia.
És una història romàntica que salta en el temps entre la Segona Guerra Mundial i el moment actual, i la veritat, no sé, no, a mi no m'ha acabat de fer el pes, no ho entenc, aquesta mena d'aura que ha tingut. És una direcció de Mike Newell.
Clar, deu ser per això més que res.
Suposo, però la veritat és que és una pel·lícula romàntica d'aquestes de diumenge a la tarda per fer la mitjadeta tranquil·lament. A part de que, saps què passa? A mi les pel·lícules que intenten vendre que la felicitat està al camp, en una granja, sense electricitat, sense gas, i en una cor de porc...
És un tipus de gènere aquest, eh?
És així, era.
Sí, sí, a mi el gènere aquest bucòlic pastoril...
Està basada en la novel·la homònima.
Sí, sí. Doncs el gènere bucòlic pastoril...
Que es llegeix molt en clubs de lectura.
Segon, preguntar-li a Jacint, que viu en aquestes condicions, si és que realment és la felicitat. Jacint, és així, no?
Sí. I si fa tramuntana, és el cel.
Què vols dir? Que te porta al cel, la tramuntana, no?
Pues quasi. Mira, només us explicaré que la setmana passada vam estar 48 hores sense internet.
Ui, te'n devies morir!
Imagina't.
Quina angoixa.
Però d'això de qualsevol companyia?
De totes menys Telefònica.
Ah, amic.
Ai, no, que no ens patrocin, no podem dir,
no? No, i si ens patrocinés tampoc ens agradaria, perquè...
que ens patrocinés.
Col·loquen a gent molt lletja. Bueno, va, vinga, anem pel Saló del Manga. Ens comentem una mica aquest Saló del Manga. A veure, no sé, Jacint, tu també el vas anar a visitar, nosaltres també. Els hem de fotre una mica de canya primer, perquè la revista, a banda de ser una mica justeta, només la podies trobar en castellà, malament. La del còmic la pots trobar en els dos idiomes.
Que ni en japonès, com a mínim en japonès.
No, exacte, com a mínim en japonès, però no, només la tenies en castellà. Per tant, senyors, el Saló del Manga no costa res, fer-la en català també. Tot l'altre és positiu, no?
Qui dispara primer, va?
Va, tu, digues.
Doncs bé, jo crec que segueix amb la línia dels últims anys. No hi ha hagut grans varietats. Sí que he notat que hi ha interès per fer coses noves, o intentar englobar encara més públic, que no sé si li convé englobar encara més públic, com seria la zona infantil, tot i que he de dir que em va semblar una mica desastre, però la intenció era bona, que ha quedat demostrat que més que el Saló del Manga és el Saló de les figuretes i el marxandatge, més que res, perquè anar a comprar manga és el mateix que tens a les botigues de normal, i que el públic cada vegada fa una olor més rara. Jo vaig haver de marxar en algun moment d'algun estant que hi havia moltes figuretes perquè les feromones de molts adolescents eren agobiants.
Aquesta és la teva crònica.
Ets un polla vieja. Deixa'm que t'ho digui. T'has fet vell? T'has fet vell per segons què?
Començarem a tallar micros aquí.
Tenc amb dutxo i no tu saltres quan fan ferum.
Claro.
Bé, no sé, jo en tot cas, les editorials... Bé, jo crec que hi ha hagut bona representació de totes les editorials que publiquen manga. I fins i tot m'ha semblat veure més llibreries que no pas al Saló del Còmic. També t'ho dic, per Saló del Còmic les llibreries últimament estan desgraciadament bastant absents, i n'he vist alguna mica més. Havia una part també de fanzins, però que també en un espai força destacat del Saló. És un Saló ample, és a dir, és molt gran, per tant no he tingut la sensació d'agòbio de gent com...
Però tens la sensació de dispersió.
Clar,
ara vull anar aquí, camines cap allà. Ara vull anar allà.
És que és l'única manera de que no trobar la gent
apidonada. Ara vull anar a menjar les escaleres les escales mecàniques a tope.
Sí, bueno, si no vas a pota, que no trobes com... Pots caminar.
Sí,
i...
algunes entrades estaven tancades, no saps per què, no? Amb vigilants de seguretat, algunes escales, dius, bueno... I l'únic que pots fer cua, si vols, és per anar a menjar i aquí sova.
Molt bé.
I la zona Nintendo cada any va creixent més.
També és normal.
Sí. Saps? Però també m'ho han d'explicar tinguent la Fira Game de menys un mes, perquè té tant d'espai, o sigui, no hi pinta res allà.
Suposo que perquè paga un munt
Això també.
Ja.
Però bueno, digue'ls-hi però... la gentada que hi havia a veure què hi feia
vas
allà.
Vas entrar en el sorteig? Que... Vas participar? Que es feia cada dia un sorteig d'una Nintendo?
Sí, però no... No
t'ha tocat?
No vaig ni participar. Ah. O sigui, allà també sentia l'olor feromones molt concentrada.
Ho veus?
Jo no vaig sentir tant, o potser ja vaig donar per suposat. Abans d'anar-hi ja faig un exercici de conscienciació, de dir, bueno, ara no trobaré un piló.
És que has d'anar sense dutxar, Jacint, sí, és el problema.
Sí, sí.
Llavors ja està, ja t'integres més.
Pensa que el cosplay pesa, que a vegades no deixa transpirar la
pell. No, eren nanos amb samarretes ronyoses, suats.
Com és possible? Vols dir?
En sèrio?
No sé.
Això em semblava, però no sé. Potser sóc jo, que m'he tornat un polla vieja, com diu l'Adam.
Sí, segurament, segurament.
Tens el nas una mica afinat, tanta tramuntana que se us neteja tot, i clar, llavors vas allà, que està tot concentrat, i ho notes tot.
Sí, no, és culpa meva, els nanos que no es dutxin, és culpa meva.
En tot cas, jo crec que hi havia bastantes activitats, moltes coses per fer i sí, que havia bastanta varietat.
Jo estic amb en Jacint, que la part dels kits, bueno, o no sé, el manga esport,
és que falten animadors.
Les taules de ping-pong.
Falten animadors allà. Jo crec que és que la gent que tenen animadors o no tenen animadors o estan allà amb cara de pal. Per tant, trobo que la part infantil...
Vols dir que cal xutar una pilota amb...
No, allò potser no, però bueno, la part de bàsquet, d'esport, alguna cosa més japonesa hagués estat bé, però jo crec que falta una mica d'animació i que aquests espais no els ocupin els ganàpies, perquè al final dius els nens no poden anar perquè estan allà nanos de 20 anys jugant, saps?
Jugant
dius,
en una pista tancada, clar, és molt raro.
Deixa'ls-hi espai als petits, no? Són aquestes coses que a vegades no s'acaba de separar una mica bé la línia que és per uns i que és per altres, no? Perquè és que queda una mica difús en aquest aspecte. I en quant a les exposicions, sí que és molt justet. Vull dir, l'exposició que hi havia tampoc era estrictament de Ficomic, era una altra que... I en quant a exposicions, crec que no té ni punt de comparació amb el que podem veure al Saló del Còmic.
És que segurament al Saló del Manga la gent que hi va, les persones que hi van, no és especialment per veure les exposicions.
Doncs estava, hi havia gent,
Ah, sí?
Sí, home, però no comparis la gent que hi havia mirant això
que
amb altres espais.
Però que hi ha interès. Interès hi és, i com més bones siguin, segurament més interès hi haurà.
Això també és veritat.
També volia comentar que la zona infantil, per exemple, tenir que fer mitja hora de cua per fer-te una foto amb la Shizuke, quan se suposa que és per criatures, ho trobo horrorós.
Però què hi havia a la cua?
Gent gran.
Gent,
sí, de tot. Des d'adolescents a nens, doncs clar, no pot ser que els nens tinguin que fer mitja hora de cua.
Perquè no te l'aguanten.
Clar, és que és això, és vergonyós en aquest sentit.
Sí, per això és veritat el que dius tu, l'espai infantil és més bona intenció que no pas a l'hora de la realitat plasmar-se de manera eficaç. Una cosa semblant també passava a l'últim Saló del Còmic, que dius, bueno, vale, està bé, però sí, falta consolidar, falta acabar-ho de fer bé, no? Perquè no...
A més, és que posen el Manga Kids, i això ho he llegit en premsa i a la pàgina web, amb l'objectiu de promocionar la lectura del manga entre els més petits i petites.
Quan tenen quatre mangas allà lligats, abandonats...
A veure,
i,
com?
Sí,
és que sí. Això no és promocionar la lectura. Hauria,
estaria bé muntar un club de lectura allà o alguna...
Un club, bueno, si pots, o si no...
Una xerrada amb els nens.
Hi ha mil
nens,
coses
o...
a fer. Hi ha talleristes a Barcelona, a Punta Pala. Hi ha recreacions teatrals, si vols, els hi pots fer una recreació. O sigui... No sé.
Sí, el problema és que són espais deixats allà a la mà de Déu i no falta, trobo, gent que dinamitzi una mica aquests espais, no? Sobretot el que està més destinat a mainada.
Tu, Jacint, vas poder...
Sí. La zona que hi ha bar, de l'escenari gros, diguéssim, què us va semblar?
No vaig anar.
Quina?
L'escenari gros a la plaça de l'Univers.
Ah, bueno, vam passar-hi, però no ens hi vam pas quedar.
O sigui, a mi em va agradar molt aquell bar, que no sé si és de la mateixa organització, que els preus eren bastant moderats, però em va molestar molt que totes les taules estiguessin ocupades, no per menjar, sinó per mirar els espectacles. Uh-huh. Que va ser una mica sense sentit.
Però això com ho regula... Jo crec que és d'aquest any, no?, que han posat totes aquestes taules i cadires. Suposo que ho han posat perquè hi havia previsió de pluges i veníem de mal temps i han fet aquell embalat i a més han fet el negoci, no?, d'aquest bar, que és una franquícia, i llavors hi ha els dos cantons de la plaça Univers i hi havia els food trucks.
Que són els llocs que fan cafè més o menys decent.
Ostres,
i...
sí. Sí, sí, sí. Sí. I no sé si Jacint vau arribar a aquesta lluita soft, no? Amb aquestes espases de Porixpan i aquests escuts. Sí? Sí? Vas participar?
Sí, doncs vaig participar l'any passat, ja.
Allà sí que fa olor a suor, Jacint. Allà sí, allà ho vaig notar, això t'ho he de dir.
Lo de cardar hòsties, la ràbia que portava les plors, et desfoga.
Ja. Segurament tu també devies proporcionar alguna oloreta, no?
La veritat és que no, eh? No sé com ho vaig fer.
No t'ho vas notar, eh?
Les meves glàndules sudorípares...
Això és que no t'olores a tu mateix. Una a su mateix no s'ho sent, això.
Home, jo crec que sí.
Ara mateix tinc un control al meu costat que m'olora constantment i de seguida m'ho detecta.
Bueno, Jacint, tu hem de deixar aquí el tema manga.
Però no ha dit que li ha agradat més.
Això que no, que li ha agradat, perquè clar...
Què t'ha agradat?
No, la veritat és que m'ha agradat l'experiència en si. És que el son del manga és més que res una experiència. Trobar-te amb gent que fa temps que no veus, buscar figuretes que no tens, descobrir mangas nous... No sé, en general l'ambient és el que més m'agrada. Després la disposició, l'organització i que tot rutlli, que sigui el gust de tothom, veig bastant impossible. Mm-hmm. Però bé, la veritat és que ha valgut molt la pena aquest any. A més vaig trobar una cosa que portava temps buscant i o sigui que estic més que satisfet.
Digue'ns què era.
Ah, sí.
Què una... era? Pues és una xumpleria que segurament no, ni us va ni us ve, però són els còpics. Els rotuladors còpic per fer esquetxos de dibuix, que costen molt de trobar per aquí la meva comarca, i en canvi vas allà i ho trobes fàcilment. Almenys allà els vaig poder provar, em van fer un preu especial. Així que
per ser de l'Alt Empordà?
De Figueres, sí. Per ser de Figueres els fan preu especial.
Les virtuts de la vida rural i bucòlica campestre,
veus,
mira.
Veus, aquí surten.
Vaig dir, soc de poble, què és això? I em van fer descompte.
Vinga, Jacint, fins la propera setmana. Una abraçada.
Una abraçada, fins la setmana que ve.
Adéu. I vinga, nosaltres no acabem de marxar del còmic, caram, a veure què ens expliques aquesta setmana. Ai, ai, ai. Per on comencem?
Per on comencem? Doncs començarem, ja empalmarem amb el Saló del Manga i parlarem dels premis que s'han donat al Saló del Manga. A veure, les categories, pot ser que en els nostres oients, si són més aviat Marvel Zombies o DC-ites com a nosaltres, ens sonin una mica a xino, per tant les anirem explicant.
A japonès més aviat, eh? Més que a xino, però bé.
Exacte, a japonès. Per exemple, hi ha una categoria que és el millor shonen. Què és un shonen? És un manga o un anime que està destinat a un públic més jove. I aleshores hi ha el shoujo, que és destinat a noies joves. Perquè aleshores hi ha el seinen i el josei, que són el mateix però ja per públic adult.
Mm-hmm. Homes sí, i dones. És aquell típic manga que surten les escolars.
Ja. Jo que aquesta necessitat que tenen els japonesos de definir tant el públic és que és com que exclouen, no?, a la gent...
No, és que tenen per tothom.
Exacte.
L'únic que l'adult, el manga adult,
perquè a mi no em pot agradar un de noies adolescents, per exemple.
Un manga adult.
Ja m'estan dient que no sóc el públic objectiu. I a la millor...
Ai.
Clar, és que...
No. I per què aquí les pel·lícules són aptes PG-13, PG-18? Que a mi no em pot agradar anar a veure la princesa no sé què.
L'únic que sí que fa aixecar sospites entre les pares i mares és aquesta... afició que tenen, no sé com dir-ho, afició, els autors, autores de manga, de les relacions sexuals estranyotes.
Pues
que en alguns
un...
mangas doncs, queden molt evidents. I en el seinen, que és per adults, hi han relacions a vegades d'aquestes homes oficinistes, no? Està pensat per homes oficinistes. És aquest prototipus d'home oficinista que va buscar el gaudi i l'oci amb un manga que és per ell.
Exacte. Wow. Doncs, així dels coneguts, per exemple, el millor shonen, que és així infantil, és My Hero Academia, que em sona fins i tot a mi, My Hero Academia, imagina't. I aleshores el millor josei, que hem dit que és el subgènere creat principalment per dones, ha guanyat Mi experiencia lesbiana con la soledad.
Bueno, no sé. S'hauria de llegir.
Ens hauríem de mirar.
Això és,
vale? De qui és?
Doncs ara l'autor no la tinc apuntada. Va. Sé l'editorial, Fandogàmia.
Ah, mira, bona editorial, sí, sí. Fandogàmia editorial. Coses molt bones, Fandogàmia, eh?
I aleshores, el millor Kodomo, que és el manga per infants, directament ha guanyat Yo-Kai Watch. No sé si ho publica Norma.
I tant.
Va, vosaltres esteu al cas del que és Yo-Kai Watch. Jo vaig intentar mirar-ho algun dia per un d'aquests canals que tinc a la TV.
Això és però un pseudo-Pokémon...
No acaba de, a casa no acaba de quallar, no.
Exacte, a mi em va fer pensar en Digimon. O
sí, són aquests pseudo-Pokémons que han sortit, no? Però Pokémon continua triomfant com el primer dia, és a dir, per més que li surtin imitadors, Pokémon continua estant a dalt.
I tant, doncs això pel que fa als mangas. En canvi, per a la categoria d'anime, sí que tenim coses que ja ens sonen una mica més. Per exemple, la millor sèrie, Ataque a los Titanes, tercera temporada. Jo haig d'admetre que m'he quedat a meitat de la primera temporada.
Jo he vist algun capítol.
Jo vaig veure les dues pel·lícules i...
Per cert, ara faran una pel·lícula d'imatge real.
Jo he vist dos, van fer dos.
Doncs en faran una altra.
No cal, jo amb la primera vaig tenir prou.
Fa pinta ser un desastre.
Ho és. A mi no em va agradar gens, però bé. Suposo que els fans del manga, poder sí.
Aquesta no és una de les que es va estrenar a Sitges?
L'any passat, sí. Es van estrenar les dues parts. L'any passat o fa dos anys, jo no me'n recordo.
A millor pel·lícula d'anime ha guanyat Your Name. Indiscutible,
home,
no?
Però ja me sona vell per això, eh?
Perquè els premiats podien ser estrenats entre el setembre del 2016 i agost del 2018. O sigui, en lloc d'agafar un any,
n'agafen dos.
Perquè si no, Your Name...
Si hi ha molta producció?
No en tinc ni idea.
Bueno, però en tot cas és el millor dels últims dos anys.
Ficomi.
Això...
Com a mínim no està en màquia. Estic molt empipada amb aquesta peli.
Amb quina? Amb Your Name?
No, màquia. No m'agrada gens.
Ah, no, aquesta... No, res, Your Name. I millor pel·lícula d'animació, d'imatge real, Jojo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable.
Això és la pel·lícula que ha fet el Takashi Miike, que va rodar a Sitges.
Exacte. Uh-huh. Doncs això ha guanyat el premi a la millor pel·lícula d'imatge real, Jojo's Bizarre Adventure.
Molt bé.
No sé, no tinc ni idea. Està bé això?
No sé, jo no conec. Tampoc la pel·lícula del Miike tampoc l'he vista.
Molt bé.
Per mi que és molt estimat entre els
fans. Sí. A més, la va rodar Sitges. La...
Que, per cert, al Saló del Manga hi havia Selecta Vision amb un outlet allà brutal, eh?
Sí, sí. Aquest any tenia l'estant i
l'outlet.
Això no ho hem dit.
És que, clar, ens quedem. A veure, és que, clar, el problema... La cosa
és... Va buscar l'anècdota, no...
Sí, les feromones.
No profundeix.
La cosa és que l'anime... i el manga són molt presents, estan molt lligats a la cultura japonesa, a la cultura de consum popular.
Sí.
I, per tant, hi ha pel·lícules i hi ha llibres al mateix nivell. És que és així, perquè molt dels mangas es converteixen en animes. Que, per cert, algú que ha estat al Japó m'ha explicat una anècdota, que és que seré ràpida ara, em perdona.
No,
que les persones normals i corrents del Japó entren a les benzineres on tenen els tomos aquests, no? De les sèries interminables de mangas, se'l miren, se'l llegeixen i el deixen i se'n van. I això és acceptat, i és així.
Però és com aquí, agafes el diari i el deixes a qualsevol lloc.
Sí, no
o vas al tren, hi ha un diari allà tirat, l'agafes...
Ah, sí, en el tren sí, però a les gasolineres és així com més estrany, perquè suposo que les gasolineres estan per vendre'ls, no?
Sí, però està acceptat. Per què? Doncs perquè és un tipus de lectura que és que tothom el fa. Mm-hmm. Segurament ja vendran, però és que tothom... Saps allò? És que a més es paren expressament, no van a comprar res, es paren expressament, miren l'últim número de la sèrie que estiguis llegint, te'l mires, el llegeixes i el deixes en allà.
Ah, això és ben curiós. Jo, en tot cas, quan vam anar al Japó, vam anar a una botiga de manga i em vaig comprar un manga. No tinc ni idea de què diu, perquè està en japonès.
Clar, t'anava a dir... No sé si des de llavors fins ara has pogut aprendre alguna cosa.
Bueno, recordo encara de les classes que vaig fer ja fa uns anys com es pronuncia, o sigui, puc llegir-ho i puc dir, mira, aquí diu Shigeru, però no sé què vol dir. Podem parlar de John Romita Jr. ara.
Home, ja canviem radical.
Canviem radicalment, abandonem el manga i ens posem amb l'univers Marvel més dur, bé, en aquest cas en l'univers DC, perquè ens parla de cares al seu futur projecte de Superman Año 1, on es reunirà de nou amb Frank Miller, intentant fer una mena d'història semblant a lo que van fer de Daredevil, El Hombre Sin Miedo, que va ser magistral, recordem?
Sí, però era la bona època d'ambdós.
És que igual fa 20 anys d'això.
O 30.
30 no fotis, no pot fer 30 anys.
Finals dels 80.
Prefereixo no mirar de quan
dels,
és...
Al principi dels 90.
Que ningú miri de quan és, sisplau, Daredevil, El Hombre Sin Miedo, de John Romita Jr. i Frank Miller, perquè ens en podem endur un susto. Bé, doncs, en tot cas, els dos autors, mentre consulteu això i us ho explico, treballaran en una nova obra, que és aquest, el Superman Año 1. Veurem per on van els tiros. En tot cas, John Romita Jr. diu que està molt emocionat, que li fa molta gràcia, i que...
1993, 25 anyets.
25 anyets, la mare que em va parir. Bé, tanquem la paradeta i ens anem a plorar un racó. Fins aquí la secció de còmics.
Home, no, acabem-la amb dignitat.
Bé, doncs, en tot cas, John Romita Jr. ha estat explicant anècdotes en una entrevista que li van fer i comenta, per exemple, que Frank Miller, a l'hora de dissenyar el seu Joker, es va inspirar en el difunt David Bowie. Que dius, ah, mira, pues és una cosa així curiosa de saber. I també ens ha confirmat que el Caballero Oscuro sortirà al Superman Año 1. O sigui que, alerta. Realment costa ja imaginar-se una història de Frank Miller per DC que no porti Batman incorporat, no?
Sí, sí, diguéssim que sí, però bé.
Però bé. Davant. I en tot cas, una notícia que a mi m'ha agradat molt perquè sóc un bitxo raro i a mi m'agrada Aquaman. És un personatge que li tinc un cert apreci per culpa de Peter David. Perquè va escriure unes quantes històries d'Aquaman i a mi Peter David m'agrada molt.
Segons a dir que per culpa de Jason Momoa, dic, ara sí, ara em
ara sí que tanquem paradeta, no?
Sí, acabem ja.
No, no, no.
Val, val. Així, si és així, ho entenc.
Per Peter David, a més, Peter David també té una història sobre Atlantis, dibuixada per l'Esteban Maroto, que està molt i molt bé, molt difícil de trobar. Doncs bé, he vist que de cares a aquest novembre es publica una mena de mega crossover que es dirà La Tierra Inundada. O sigui, les aigües sepultaran el planeta i serà una saga d'aquestes especialment dedicada al personatge d'Aquaman, cosa que em fa molt feliç,
molt de veritat,
perquè suposo que en el fons això és culpa de Jason Momoa també, i de la pel·lícula d'Aquaman que ve.
Exacte.
Però vull dir, si no fos per Jason Momoa, si li hagués tocat algú altre personatge, potser no hauria generat aquest interès.
Com a mínim ha portat polèmica i se n'ha parlat, això és cert.
Clar, exacte. I tampoc se n'ha parlat tan, tan malament per ser una pel·lícula de...
La pel·lícula, exacte. Llavors ja en parlarem.
Però per ser una pel·lícula de DC, normalment se les matxaca molt més. O sigui, no ha sigut un Joker de Jared Leto.
Bueno, perquè encara no s'ha estrenat la pel·lícula, repeteixo tot.
Però ja l'hem vist a la Liga de la Justícia. Bueno, sí, veurem. Sí, sí. En tot cas, el primer número d'aquest Drowned Earth, que tindrà, a part de l'Aquaman, també a Wonder Woman com un dels protagonistes principals, doncs l'escriptor és en James Tynion i el dibuixant Howard Porter. Veurem per on van els tiros. En tot cas, a mi em fa feliç que es creï un mega crossover on el protagonista sigui Aquaman.
Uh-huh. Què més?
Què més? Doncs ho deixarem aquí, escolta'm, que tu has vist l'hora que és.
Ah, ja ens està renyant. Va, vinga, nosaltres ho deixem aquí la setmana que ve amb Jack Ryan. Per això t'esperem la setmana vinent, Aram, que t'estàs ja fent la marató de la sèrie.
Està 8 de 9 vistos, i ens està agradant
molt.
L'Aram i
jo farem un especial de Miss Maisel.
Sí, això, vale. Això també ho podem fer, jo això ja quedarem un dia, però de moment...
Jack Ryan també m'agrada molt.
Esperem que s'estreni la segona
temporada. Podem fer un especial d'Iron Fist i Luke Cage? Puc explicar-me com en Jacint?
Jo crec que aquest any...
Quin rotllo
ens ho saltarem una mica...
No, és que és una pèrdua de temps vital.
Ens ho saltarem una mica, allò dels especials de Luke Cage i Iron Fist, perquè no crec que siguin mereixedors.
Molt bé.
A mi em van dir, ja veuràs, Marta, Iron Fist, pinta molt bé.
Qui t'ha enganyat d'aquesta manera?
Ell.
Ah, goita.
Bueno, la segona temporada, clar, vas a comparar amb la primera, dius, ha millorat, ara potser...
Clar, de la inframont hem anat al submont.
Bueno, ja és una pujada cap amunt, escolta. Les coses s'han de mirar amb optimisme a la vida. Va, doncs la setmana que ve parlem de Jack Ryan, que és una sèrie que se n'ha de parlar més del que se n'està parlant, perquè és super recomanable. Això a vegades que no surti per Netflix i no ho faci per Amazon pot amagar doncs, sèries que són molt bones, que realment mereixerien més atenció.
És que això passa amb les sèries d'Amazon en general. La temporada passada, un dels últims programes que vaig venir a col·laborar va ser un especial sèries d'Amazon, perquè se n'ha de parlar més, que en general estan molt bé.
Doncs la setmana que ve ho farem i parlarem força de Jack Ryan. Jo mateix, l'Ignasi Herba, també m'acomiado i us deixem amb una de les recomanacions cinematogràfiques d'aquesta setmana, que és Overlord, amb un tema de la pel·lícula Nas, que és Bridging the Gap, que més també hi surt Olu d'ara. Ens retrobem la propera setmana. Ningú no és perfecte.
light is there. You see, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Let's go! Oh.
I'm the magnificent.
Hey, 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 Chuck Berry of this rap skit. Styles I mastered, many brothers snatched it up and tried to match it. But I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. My pop told me be your own boss, keep integrity at every cost. And his home was Natchez, Mississippi. Did it like Miles and Dizzy, now we getting busy. Bridging the gap from the blues to jazz to rap. The history of music on this track. Born in the game, discovered my father's music like Prince searching through boxes of Purple Rain. But my Minneapolis was the bridge, home of the super kids. Some are well known, some doing bids. I might have ended up on the wrong side of the tracks if Pops wouldn't have pulled me back and said, yo, yo. Yeah, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City,
New York,
where I had my first child.
That's me, y'all.
I named the boy Nasir.
Yeah.
All the boys call him Nas.
That's what's up.
I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Greatest man alive.
The blues came from gospel, gospel for blues. Slaves were harmonizing them ahs and oohs. Old school, new school, no school rules. All these years I've been voicing my blues. I'm an artist from the start, hip-hop got in my heart. Graffiti on the wall, could've ended in Spoffit. Juvenile delinquent. But Pops gave me the right type of tools to think with. Books to read, like X and stuff. Cause the school said the kids had dyslexia. In art class, I was a compulsive sketcher of. Teachers in my homeroom, I drew pics to mess them up. Cause none of them would like my style. Read more books than the curriculum profile. Said, Mr. Jones, please come get your child. Cause he's writing mad poems and his verses are wild.
I was born in Mississippi. I was young and running wild. Moved to New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Greatest man, the great, greatest
Tell
man alive.
Hey, 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 my papa was not a rolling stone. He'd been around the world blowing his horn. Still he came home, then he got grown, changed his name to Olu. Come on, tell him about all the places you've gone to.
I've been to Saudi Arabia, Mozambique.
Yeah.
Madagascar, Paris, Greece.
Uh-huh.
But little Africa is where we live.
Yeah.
Better known as Queensbridge.
Nas, Nas, you don't stop. Olu Dara in the house, you don't stop. Muddy Waters, Howlin' Wolf, you don't stop. From the blues to street hop, you don't stop. Tell them, Pop.
Yeah, I come from Mississippi.
Let them know.
I was young and running wild.
Running wild.
Ended up in New York City.
Yeah.
Where I had my first child.
That's me.
I named the boy Nasir.
Yeah, daddy.
All the boys call him Nas.
Love you, boy.
I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive.
You the greatest, Pop.
Greatest man alive.
You the greatest, Pop.
But the great man alive. Rest in peace, Ray Charles.